Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els Mossos i la Generalitat constaten una cadena d'errors i negligències en l'accident de la mina de Súria que va causar 3 morts el mes de març. Ho han confirmat a Catalunya Informació fonts de la investigació. Fa unes setmanes l'empresa va admetre alguna disfunció, però va dir poc important. Joan Manuel Serrat acaba de rebre el Premi Nacional de Cultura 2023 que atorga el Conca. Altres guardonats són la pallassa i directora d'espectacles de circ Alba Serraute, el pintor Joan Pere Viladecans, el festival Eufònic i la traductora Dolors Udina. La cerimònia d'entrega s'està fent en aquests moments al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Yolanda Díaz dona per fet un acord de partit que encapçala Sumar amb Podem per anar plegats a les eleccions del 23 de juliol. Això mentre Alberto Garzón ha decidit no presentar-se com a diputat en aquests comicis. L'actual ministre de Consum sí que seguirà com a coordinador d'Esquerra Unida i donant suport al projecte de Díaz. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, acusa Esquerra i la CUP de ser còmplices de la repressió de l'Estat l'endemà que la mesa li hagi retirat l'escó. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Borràs ha negat que la seva formació Junts estigui buscant noms per substituir-la a la presidència de la Cambra Catalana. L'atur es redueix lleugerament al maig a Catalunya de 2.700 persones. El nombre de parats registrats, 336.000, és el més baix des del 2008, segons les dades del Ministeri de Treball. Les execucions hipotecàries tornen a pujar a Catalunya. El primer trimestre de l'any s'han engegat 850 processos judicials per impagament, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Són xifres, però, encara per sota de les de fa un any. Cada dia els Mossos d'Esquadra detenen 6 persones relacionades amb el cultiu, distribució i tràfic de marihuana. Segons avança la policia catalana, Catalunya Informació, el 2022 es van desarticular 35 bandes criminals. La sequera també ha afectat aquest negoci il·legal que es trasllada de l'exterior a habitatges, locals i naus industrials. La Xina constata les dificultats perquè Ucraïna i Rússia obrin converses de pau. Després de la primera gira per Europa, el mediador de Pequín avisa del risc d'escalada que encara hi ha en el conflicte. Els bombardejos de les últimes hores han deixat 2 morts en territori rus. I 9 morts en les protestes al Senegal després de la sentència de presó contra el principal líder de l'oposició, Ousmane Sonko. Els esports.
El Barça s'entrenarà aquest migdia a Eindhoven, a la gespa de l'estadi on demà jugarà la final de la Champions femenina de futbol contra el Wolfsburg. 8.000 aficionats donaran suport a l'equip. La Federació de Penyes de l'Espanyol fa una crida a tots els aficionats perquè vagin de negre diumenge al partit contra l'Almeria a l'RCD Stadium. És una mesura per protestar pel tracte arbitral. I a l'ACB de bàsquet, València-Barça, segon partit del play-off de quarts de final. Si guanya el Barça, es classificarà per les semifinals. També 8 tercers partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, Noia Freixenet-Barça i Calafell-Liceu.
I pel que fa al temps, la tarda serà força diferent, amb xàfecs i tronades a moltes zones de l'interior i al prelitoral. Algunes poden ser fortes i al Prepirineu amb alguna calamarsada. Clarianes o sol a moltes zones de la costa, aquí sense ruixats, i la temperatura una mica més alta. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia, primer pendents d'aquestes investigacions judicials sobre l'accident mortal de la mina de Súria, que al març va provocar la mort de 3 geòlegs. Es constaten un cúmul d'errors i negligències. Abans del sinistre mortal ja va haver un despreniment que no es va comunicar a les víctimes que hi van entrar després. També estem pendents de si canvia res dels resultats de les eleccions del 28 de maig, un cop acabi el recompte de vots que es fa amb lupa, fan les juntes electorals a cada zona. Ens aturarem especialment a Barcelona, on si canviés alguna cosa, això podria repercutir en la correlació de forces. A Rasquera, a la Ribera d'Ebre, on hi ha empat a 132 vots entre Junts i Solidaritat per la Independència, es llançarà una moneda a l'aire. I un fet que es podria repetir a l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Aquí, en aquest cas, hi ha un empat a 227 vots entre Junts i 227 Esquerra. a Lleida, més que per recomptes, ara mateix estan per festa grossa, i és que aquest vespre comença l'aplec del Cargol, que vol dir que n'hi haurà molts que fins diumenge al vespre ja no tornaran a casa. S'hi esperen 14.500 penyistes, una edició de rècord, vaja, i es menjaran, ens asseguren, 14 tones de caragols. I us explicarem en paraules i no en imatges, però us ho podreu imaginar perfectament, com és viure en una casa de palla. Aquests dies se celebra Fira Habitat, la Fira de la Bioconstrucció a Vial, Berguedà, i allà es posa en valor l'ús de la fusta, la terra o el cànem per fer cases. I els experts ens asseguren que les de palla són tendència, més barates i, a més, més sostenibles. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els Mossos i la Generalitat constaten que un cúmul d'errors i negligències van provocar l'accident mortal de la mina de Súria del març, segons avança el diari El País, que ha tingut accés a les diligències i hem pogut confirmar aquí a Catalunya Ràdio. Segons la investigació, els tres geòlegs que van morir a causa del despreniment de roques del sostre d'una de les galeries van entrar a la mina sense estar informats d'un incident semblant just que va passar hores abans. Doncs ens n'anem cap a la Catalunya Central. Saludem a la nostra corresponsal, Nati Adell. Bon dia. Hola, Nati, bon dia. Doncs no l'escoltem. Com a mínim no tenim ara mateix la comunicació de la Nati, que és qui ha pogut treballar aquesta documentació i parlar doncs, amb les persones que tenen l'accés a aquestes dades. Intentem recuperar la comunicació perquè és qui ha pogut parlar amb l'advocat d'algunes de les víctimes que va provocar aquest accident a la mina de Súria. No és possible la comunicació. Intentem recuperar-la, si us sembla, companys, i així que tinguem possibilitat. Sí, em diuen que sí. Ara sí que la tenim. Nati Adell, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, Nati. Escolta'm, ens expliques què diu aquest informe judicial?
Sí, mira, hem parlat amb l'advocada, com explicaves, dels familiars de dues de les tres víctimes, que és la Nereida Crespo, del despatx Crespo en Fallo, i ha sigut molt clara. Ens ho ha dit en declaracions a Catalunya Informació.
Existeix una concurrència de greus negligències, tant pel que respecta a la planificació com a l'execució de l'excavació de la galeria on va tenir lloc l'accident. Es va comprometre al sosteniment del parament amb unes apertures de la galeria molt superiors. Aquest fet va donar lloc a un primer desprendiment d'una roca poques hores abans de l'accident mortal i que aquesta incidència es va reflectir en una pissarra amb una nota manuscrita que posava «Ojo techo».
Ens explicava que una part del sou dels miners va per comissions en funció de la quantitat de potassa que extreuen i el torn anterior, el de l'accident, va continuar perforant en excés, cosa que va provocar inestabilitat al sostre, que caigués aquesta pedra de 20 quilos. Van deixar, com sentíem per escrit, que no se'n refiaven del sostre, però aquesta informació, què va passar? Doncs que no va arribar mai als geòlegs que estaven ja dins la mina treballant. Per això Nereida afegeix.
Una manca de comunicació i informació, precisament d'aquest fet, els tres geòlegs, els quals van entrar a la galeria sense tenir coneixement del que havia succeït al torn anterior i, per tant, desconeixent la inestabilitat de la galeria i el risc que això suposava.
Per tant, i segons conclusions provisionals d'aquesta advocada, l'accident s'hauria pogut evitar. La subdirecció de Mines de la Generalitat, el 12 de maig, ja va obrir un expedient informatiu a l'empresa per determinar si hi havia negligència i, si fos el cas, sancionar-la. L'empresa, en la seva investigació interna, va reconèixer en el seu moment algunes disfuncions de comunicació entre torns de treball, però ho va considerar irrellevant, no determinant per causa de l'accident mortal que va acabar, recordem, amb la mort d'aquests tres joves geòlegs el 9 de març.
Doncs així les coses. Gràcies, Nati, per aquestes explicacions. Tornem a escoltar-nos després. Bon dia.
Fins ara. Adéu.
La 1:09, en marxa, com us deia, també el recompte final dels vots de les eleccions municipals de diumenge. Les juntes electorals de cada zona treuen avui, per entendre'ns, la lupa per repassar, per escudrinyar els vots emesos. El resultat definitiu no arribarà fins a última hora d'avui o fins i tot es podria endarrerir fins demà al matí. La variació que hi hagi, si és que n'hi ha cap respecte als números de diumenge, podria traduir-se, per exemple, en un canvi en la correlació de forces dins mateix de l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Corbalan, a la capital del país hi ha en joc la segona posició d'aquests comicis.
El petit avantatge de només 141 vots que Jaume Collboni va treure sobre Ada Colau fa que hi hagi un regidor en joc que podria donar a la candidata dels comuns al segon lloc dels comicis. És per això que hi ha molta expectació a l'escrutini de les 1.688 meses que fa des d'aquest matí a la Ciutat de la Justícia la Junta Electoral. És un acte a porta tancada en presència només dels representants dels partits polítics. Es comproven els vots nuls, més de 6.000, i que els vàlids s'hagin assignat correctament a les formacions. En anteriors comicis hi ha hagut variacions de centenars de vots. Caldrà veure si beneficien els socialistes, els comuns o a una tercera formació que pogués esgarrapar un nou regidor. Si Colau superés Collboni, això li permetria liderar les negociacions per pactar un tripartit d'esquerres. Fins ara, Esquerra ha deixat clar que no facilitarà fer alcalde Collboni. Mentrestant, Xavier Trias intenta assegurar-se la investidura per pactar després un govern fort amb possibles aliances amb Esquerra i el PSC. El resultat de l'escrutini definitiu el sabrem aquest vespre o, si s'allarga molt, demà.
I després hi ha dos municipis on han passat dues coses semblants, que és que hi ha empats tècnics i, per tant, és importantíssim aquesta lupa que posen a sobre dels vots per saber què acaba passant. A les Terres de l'Ebre, la Junta Electoral decideix d'aquí unes hores qui ha estat el guanyador de les eleccions a Rasquera, a la Ribera d'Ebre, i ho pot fer, de fet, amb una moneda a l'aire, perquè hi ha, com deia, un empat tècnic entre dos dels tres candidats que hi concorrien. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
Aquí a Rasquera hi ha en joc un tercer regidor que pot ser decisiu per aconseguir l'alcaldia?
El que està en joc és qui guanya les eleccions a Rasquera i qui obté més regidors. Ara mateix, les tres candidatures, Esquerra, Solidaritat per la Independència i Junts, en tenen dos, però estos dos últims partits, que han estat els més votats, han aconseguit els mateixos vots, 132, i queda un regidor per assignar. Així que una moneda pot decidir quin partit es queda finalment amb tres regidors. Diem moneda, però pot ser que qualsevol altre mètode d'atzar decidisca el que no han fet les urnes. La llei electoral establix que en cas d'empat s'ha de fer així, però no especifica com i ho deixa en mans de cada municipi. Hi ha precedents de pobles que han llançat monedes a l'aire, però també podria ser, per exemple, amb papers, amb el nom dels candidats, dins d'una urna i una mà innocent. La Junta Electoral de Zona estarà tot el dia revisant les meses electorals dels 52 municipis ebrencs i s'hi han deixat el cas de Rasquera per al final de la jornada, perquè, a més, en este cas, hi ha al·legacions prèvies per part de Junts. Anabel Marcos és la coordinadora de Junts per Catalunya a la Vegueria de l'Ebre i fa de representant del partit.
L'al·legació és que van intervenir quatre interventors a la taula electoral després de tancada la mesa, és a dir, a partir de les 8 de la tarda. El reglament l'únic que permet és que dos interventors puguen participar.
Normativament és així. La resta d'interventors poden votar abans que es tanquen les urnes com a ciutadans. Joan Pellissa, representant de Solidaritat per la Independència, reconeix que van votar quatre interventors passades les 8, però perquè no se'ls va informar correctament.
Però és que com a interventor mos van dir que a partir de les 8, una cosa així una mica bastant surrealista. La qüestió és que trucades amunt, trucades avall, i els demés per allà al final la Junta va dir que sí que podien votar.
Si esta al·legació no prospera, serà la sort la que parlarà. Després, sempre quedaran els possibles pactes.
I la mateixa situació es viu a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, com us deia, l'alcaldia es podria decidir llançant una moneda a l'aire. Aquí, Junts i Esquerra estan tècnicament empatats i ara la Junta Electoral revisa el recompte per veure qui governarà els pròxims anys. A Santa Coloma de Farners i en Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Hi ha expectació, Roger?
Sí, molta. Aquestes situacions passen poques vegades i, com a Rasquera, també es deixa Sant Feliu de Buixalleu per l'últim lloc on decidir quin és el resultat. Al poble hi va haver un empat entre l'actual alcalde de Junts, Josep Roquet, i Xavier Santos, d'Esquerra, amb 227 vots cadascun. Però hi ha vots nuls que podrien ser declarats vàlids. En cas que no fos així, l'atzar desequilibrarà aquest empat. Com? Ho desconeix fins i tot el mateix Josep Roquet, cap de llista de Junts.
No està massa clar que si era una moneda, que si era una, no era una moneda. Bueno, al final és la Junta la que decidirà com es desempata aquesta situació.
Sigui amb una moneda o traient un nom d'una capsa, Roquet estén la mà a Esquerra.
Hi haurà negociació, només faltaria tant com sí. No, no, això no en dubteu. Això no en dubteu que hi haurà negociació. Per un vot, és evident que la negociació hi serà i que Esquerra ha de governar amb nosaltres. Això està claríssim.
Passi el que passi, estem pendents de veure si es llança la moneda o què es fa.
Escolta'm, aquest procediment està sent complicat?
Mira, som aquí al jutjat de Santa Coloma de Farners. Des de les 10 del matí han començat per Blanes i encara som per allà mateix. O sigui que encara s'està decidint què passa amb la població de Blanes. Això sí, altres components revisaven pobles més petits. Penseu que han de deliberar els components de la Junta per cada cas entre jutges i representants dels partits. Ara sembla que tot va més ràpid, però Roquet es queixa que els ajuntaments puguin arribar a dependre de la sort.
No pot ser que estem, que portem 8 dies amb aquesta situació, que encara avui portem una setmana, encara no se sap, i això es pot anar allargant. Perdoneu, amb un poble petit com el nostre, a més que tots ens coneixem, que tots ens parlem, si anem a fer la cervesa junts, si convé, estar en aquestes situacions no és de rebut.
El recompte segueix a la Junta Electoral, que no ens ha deixat gravar res dins la sala, tot i que sí que podem accedir-hi dins.
Doncs escolta'm, si hi hagués alguna última hora de moneda a l'aire, micro obert i ens demanes pas. Gràcies.
Perfecte.
Roger, vinga, fins després. I on no hi ha moneda a l'aire és a Cunit, al Baix Penedès. El primer i el segon partit sorgits a les eleccions es repartiran l'alcaldia. Són Impulsem Penedès, que tenia un acord electoral amb Junts, i el PSC. Es redita d'aquesta manera el pacte que tenien la passada legislatura amb Montse Gené. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Les formacions de Jaume Cassanyes, d'Impulsem Penedès i de la socialista Dolors Carreras s'han entès, diguéssim, ràpid per fer un pacte que, a grans trets, podríem dir que és calcat a l'anterior.
Sí, primer serà l'alcaldessa, Dolors Carreras, 2 anys, i després ho serà l'actual alcalde en funcions, Jaume Cassanyes, els 2 últims. La diferència ha estat que, amb vots, a les eleccions s'han intercanviat el primer i segon lloc. Jaume Cassanyes ha tret 6 regidors i Carreras 5. L'anunci de l'acord explica que la voluntat és constituir un govern fort, estable i progressista. El mateix Jaume Cassanyes ho argumenta així.
El que és important és que donem continuïtat a una estratègia municipal que ha estat refrendada a les urnes, no? Hem aconseguit els 2 partits més del 54% de suports a les eleccions municipals. I creiem que el que havíem de fer era donar continuïtat, cercar i cultivar les confiances que fan que aquest govern sigui un govern estable, un govern fort, que el que fan és que Cunit sigui un poble atractiu i que recuperi el temps perdut. Crec que és una gran notícia.
Tot i ser la força més votada, Impulsem, la formació del Penedès, de la qual Cassanyes va ser fundador i que va concórrer amb Junts a les eleccions, ha descartat intentar un govern en minoria.
El que crec que és important per Cunit és el projecte polític que pugui compartir un govern, més enllà de qui sigui l'alcalde o no sigui l'alcalde.
A l'oposició queden Esquerra i Vox amb 2 regidors i el PP i en Comú Podem amb 1.
És 1:15 de 2. Doncs el Servei Català del Trànsit preveu avui molta mobilitat. De fet, a la tarda, en aquesta operació sortida del cap de setmana llarg per uns quants, d'aquesta segona Pasqua, sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 470.000 vehicles. La P7 i la C33 diuen que seran les més complicades. A més, l'operació coincideix amb el gran premi de Fórmula 1 a Montmeló i és per això que es modificarà el punt d'enllaç d'aquestes dues vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Llamil, a més, recomana planificar-se i apunta la C32 com a via alternativa.
És molt, molt, molt important programar-se la sortida i el retorn i informar-se de com està en aquestes vies. I 2, buscar vies alternatives quan sigui possible. A la C32 en direcció nord és una via alternativa, sobretot informant-se de com està la P7 i com està la pròpia C32.
Doncs com ho tenim a aquesta hora del migdia, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja fa hores que hi ha cues destacables per accedir al circuit de Catalunya a Montmeló i continuen augmentant perquè a l'autopista AP7 ja hi ha uns 12 quilòmetres de cua des de Barberà del Vallès fins a Parets en sentit nord per enllaçar amb l'AP7. Aquesta retenció afecta la B30, la calçada lateral, amb cua de Bellaterra a Barberà en sentit nord. La retenció continua a la C17 a l'altura de Parets en sentit nord per enllaçar amb la C35 i a la C35, que és la carretera d'accés al circuit de Catalunya, hi ha retencions en totes dues direccions, de Parets a Montmeló en direcció Granollers i de Granollers a Montmeló en direcció Parets. D'altra banda, pel que fa a incidències, hi ha un accident a l'autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat en direcció Lleida, provoca retencions des de Cornellà. També hi ha un vehicle avariat a la C16 a l'eix del Llobregat a Berga en sentit nord, que talla un carril i provoca retencions en aquesta zona. Per obres, hi ha aturades a l'autopista del Maresme d'Argentona a Mataró en sentit nord perquè hi ha un carril tallat, i també a la P7 a l'Aldea en sentit sud. Aturant-se també a la C59 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet en sentit a sud per enllaçar amb la C-17 en direcció Barcelona. Pel que fa a la capital catalana, també ja força carregades les dues rondes, la ronda de dalt amb lentitud i aturades des de Pedralbes i fins a Roquetes en direcció al Nus de la Trinitat, la ronda litoral també amb lentitud i aturades entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, direcció Llobregat i de Zona Franca a Can Tunis, i també de Sant Adrià fins al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. I pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències. Recordeu que precisament a causa de la celebració d'aquest gran premi que s'està fent a Montmeló, Renfe ofereix 40.000 places addicionals als trens que porten a la zona i per tant serveixen per evitar aquestes llarguíssimes cues que hi està havent avui a les vies d'accés per carretera. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Ens queda el temps, la previsió per avui al cap de setmana amb el Dani Ramírez.
Previsió avui a la tarda, però també al cap de setmana, de xàfecs i tempestes a molts indrets irregulars i molt menys probables cap a la costa. Aquesta tarda ho pot fer a bona part de l'interior, prelitoral, també Camp de Tarragona, Pirineu Oriental, no tant o amb no tanta intensitat a l'Alt Pirineu, però destaquem aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens diu que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, temperatures una mica més altes i, per tant, risc d'alguna aiguada, una tempesta doncs una mica forta i puntualment amb calamar-se, especialment al Prepirineu. Al vespre també alguna tempesta forta pot arribar al voltant de la Noguera, Segrià, a la zona de Comiols, per tant, atenció, que després d'un dia de calor, aquí arribaran els 28-29 graus de màxima, doncs les tempestes poden descarregar amb intensitat. Això després d'un matí assolellat, però farà un tomb aquesta tarda. Les temperatures lleugerament més altes. Pel que fa a dissabte, ja al matí, migdia, alguns xàfecs. Sembla que no han de ser ni molt menys generals. Es poden presentar en punts de l'interior, prelitoral, prepirineu, especialment ja a partir de les 12 a la 1 del migdia, potser primera hora del matí no. I a la tarda, un cop més, tronades, que podran ser intenses a bona part de l'interior del país. No s'han de presentar cap a la costa. Al prelitoral, algun xàfec puntual, però comarques interiors, també de Lleida, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, poden ser fortes i, novament, abocar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Es manté per demà també aquest avís de pluja intensa, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, indica el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. La temperatura de dia pot recular un parell de graus. I diumenge, matí variable, hi pot haver alguna boira matinera, potser ja algun xàfec al Pirineu Oriental, Conca de Barberà, Priorat, Prepirineu, sol cap a la costa, i a la tarda més xàfecs, més tempestes a totes les comarques interiors, arribant al prelitoral, sembla que no arribarien a la costa, i en principi diumenge no serien ni tan abundants ni tan intenses.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i mig de dues, cada dia els Mossos d'Esquadra detenen 6 persones relacionades amb el cultiu, distribució i tràfic de la marihuana. Segons avança la policia catalana a Catalunya Informació, l'any 2022 es van desarticular 35 bandes criminals. La sequera, atenció, també ha afectat aquest negoci legal. Ha baixat la producció en les plantacions a l'aire lliure i hi ha un increment de les petites produccions en naus industrials i habitatges. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Per tant, es manté Catalunya com un punt clau en el cultiu i distribució a Europa d'aquesta droga.
Sí, en això som líders i ho demostren les xifres de detencions de l'any passat amb 2.130 persones. Es van comissar 830.000 plantes. Són 250.000 menys que l'any passat, però això és una bona notícia perquè s'han multiplicat per 3 les intervencions de cap d'ells aptes per la distribució. Es va passar de 8 a 26 tones. Fons de la lluita contra el narcotràfic, consultades per Catalunya Informació, ens expliquen que les investigacions ara s'enfoquen en el transport i la distribució de la droga i així s'arriba a les cúpules de les organitzacions. Unes organitzacions que per la sequera, com deies, doncs han canviat també la forma de cultivar la droga. Ara les plantacions són generalment sota cobert, són més petites i estan més disperses. aquestes.
Sovint, Miquel, es parla de delinqüència associada al cultiu d'aquesta droga. Es manté aquesta criminalitat?
Doncs sí, i parlem d'homicidis, segrestos i detencions il·legals i, en general, tota la violència associada i el moviment d'armes que hi ha en aquestes xarxes delinqüencials. És pràcticament aquesta criminalitat la mateixa respecte al 2021. La majoria de les armes que s'han intervingut en dispositius policials són armes curtes, i és així perquè són més fàcils d'aconseguir en el mercat negre.
L'haixís és un derivat del cànnabis. Quina és la situació d'aquesta droga?
Doncs mira, sorprèn, perquè des del 2004-2005 semblava que anava cap avall, però durant el 2021 i el 2022 el fenomen de l'haixís a Catalunya es reactiva i les costes catalanes tornen a ser un lloc de desembarcament. I això s'explica perquè hi ha més pressió policial al sud del Mediterrani i estem molt pròxims amb França, i això ens situa Catalunya com un país amb una via principal de les rutes de l'haixís. L'any passat es van desmantellar 10 xarxes criminals relacionades amb aquest tràfic, amb gairebé 1.100 detinguts i la intervenció de 7 tones i mitja d'aquesta droga.
Més de 41.600 estudiants faran les proves de selectivitat la setmana que ve. Molta sort a tots. Són uns 1.300 més que l'any passat. La majoria, 3 de cada 4, són de segon de batxillerat i creix el nombre d'estudiants que provenen de cicles formatius de grau superior. Hi haurà 211 tribunals repartits per tot el territori, però el 80% dels participants es concentren a la demarcació de Barcelona. Els exàmens es faran entre dimecres, dijous i divendres de la setmana que ve. Sara Canyete.
Sí, el model d'examen serà el mateix d'altres anys, però on s'obren els interrogants és de cara a les proves per al curs que ve. El govern espanyol ha suspès l'aprovació del decret que ha de definir com serà aquesta selectivitat a partir del 2024. Una qüestió que preocupa especialment els professors, que urgeixen a tenir ja models d'examen. Universitats admet que la situació és incerta, però assenyala que la competència és de l'executiu espanyol, i diuen que el decret ja hauria d'estar aprovat perquè els alumnes han de poder saber, per exemple, quin valor tindran les matèries optatives en la nota final per poder entrar al grau que escollin. Posem un exemple: en aquests moments, el curs actual, per accedir al grau de matemàtiques, doncs tenen més pes les optatives de física o de matemàtiques que la de biologia, i evidentment doncs això és una cosa que els alumnes miren.
I en canvi aquest any sembla que la polèmica per la tria de llengües doncs estaria tancada.
Sí, perquè la justícia ha avalat el sistema que va fer servir l'any passat el Departament d'Universitats, i per tant aquest any es repetirà. El primer dia repartirà aquest full autocopiat on els alumnes marcaran en quin idioma volen rebre els enunciats de cada examen. El curs passat, diuen, el 97% dels estudiants va respondre a les proves en català. Els resultats de la selectivitat se sabran el 22 de juny i la primera assignació de places a la universitat el 12 de juliol.
Gràcies, Sara. Aquest cap de setmana costarà trobar una habitació d'hotel lliure a Barcelona, i si la trobeu, doncs serà un preu més car del que és habitual. L'explicació és el campionat de Fórmula 1, la celebració del Primavera Sound, però durant tot el mes de juny es faran altres esdeveniments esportius, culturals i congressos de negocis que també ompliran la ciutat de visitants. Núria Hart, quina és la previsió del Gremi d'Hotels per aquest mes?
Doncs la previsió és molt similar a la del 2019, abans de la pandèmia, i és que l'any passat per aquestes dates encara hi havia molts hotels tancats per la Covid. A l'Hotel 54 Barceloneta, per exemple, la reserva d'habitacions ha anat molt bé, segons explica Catalunya Informació la seva directora, Cristina Darcach.
Se está notando incluso mejor que otros años. Y la verdad es que tenemos con bastante tiempo de antelación, pero también hay gente de última hora que va reservando a última hora, y la verdad es que, vamos, estamos llenos y muy contentos, la verdad, que esté Barcelona así tan próspera.
El preu de les habitacions dels hotels de 4 estrelles està al voltant dels 280 euros, un 25% més que el 2019, un encariment que s'explica per l'augment de la demanda.
Cuando notamos que hay mucha demanda, pues también va en función en la cantidad de habitaciones que disponemos, ¿no? Si vemos que tenemos pocas habitaciones y hay muchísima demanda, pues obviamente el precio sube, ¿no?
Per promocionar els hotels i donar la benvinguda a l'estiu, el Gremi engega avui la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona. Fins l'11 de juny es faran 160 activitats gastronòmiques i culturals a la setantena d'hotels de la ciutat. El programa es pot consultar al web mésquehotels.cat. El Garrotín, el Garrotán
de la Vera, Vera, Vera de Sant Joan. I a Lleida ja ho tenen gairebé tot a punt per donar aquest vespre el tret de sortir de l'Aplec del Cargol, la festa lúdico-gastronòmica per excel·lència de Ponent. Viurà aquest any l'edició més multitudinària i aplegarà 14.500 penyistes. Fins diumenge s'hi consumiran unes 14 tones de cargols, que déu-n'hi-do. Lleida, Roger Segura, aquest està sent un matí intens de preparatius, oi?
Hola, bon dia. Sí, sí, en les hores prèvies a la plec, les 115 colles, tot un rècord gràcies a l'ampliació del recinte, s'afanyen a preparar les carpes i les parcel·les i a omplir les neveres. Com sempre, hi ha moltes ganes de festa, tot i que aquest any ha calgut rascar-se més la butxaca per l'increment generalitzat de preus.
Hem pujat 5 euros per penyista perquè, si no, no arribàvem. El que és el menjar, sobretot, la fusta, el lloguer de les carpes, la beguda, tot, tot. Però, bueno, farem festa igualment.
No té preu. Pot pujar ja, però la gent ve, si ve sí o sí.
Aquest aplec hi trobarem menys caragols de proximitat per la sequera i s'ha demanat a les colles que facin un ús racional de l'aigua. Després de l'onada de calor de l'any passat, enguany s'espera un temps força diferent, ennuvolat, fresc i amb alguns ruixats que estan obligant a fer alguns ajustos d'última hora.
Sí, estem una miqueta ja previent el tema pluges, i han ficat ja la carpa per a que no ens entri aigua, plàstics, tot preparat ja. Millor també això, que no faci tanta calor, que no plogui molt, però bueno.
Ho salvarem igualment, Estem amb una carpa de més, per si de cas, i ja està.
L'aplec del caragol genera una despesa directa de més d'1,5 milions d'euros, però l'impacte econòmic és d'entre 6 i 8 milions. Aquest és un càlcul de fa uns anys, i la Federació de Colles ho vol revisar perquè creu que és molt superior. Ferran Perdrix és el president de la FECOL.
Només tenint en compte tot el que generem als proveïdors locals i als productors de Lleida, segurament aquest impacte seria molt més gran, no? De fet, és la manifestació gastronòmica, festiva i cultural més gran que es fa a Lleida durant tot l'any.
A 8:15 del vespre, la Glorieta dels Camps Elisis acollirà el Caragolazo, un espectacle musicoteatral amb el senyor Postu i el futbolista Bojan Kerkic com a convidat. L'acte culminarà amb el llançament d'un coet que donarà el tret de sortida a 3 dies de gastronomia i disbauxa.
Dos quarts i un minut de dues.
Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys.
Joan Manuel Serrat, Dolors Udina, Joan Pere Viladecans, Alba Serraute i el Festival Eufònic han estat guardonats amb el Premi Nacional de Cultura 2023. Aquest any s'ha volgut posar la mirada en la música, en el circ, les arts visuals i la traducció. Els premis s'han entregat aquest matí ja al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, on hi tenim la Marta Viana. Bon dia.
Bon dia. El jurat ha valorat l'aportació a la vida cultural dels 5 guardonats amb llargues trajectòries, però també de talents emergents. Tots ells han aconseguit crear un llenguatge singular i propi per fer de la cultura una manera de veure i d'entendre el món. Un dels premiats, el cantautor Joan Manuel Serrat, amb una llarguíssima trajectòria dalt els escenaris, agraïa amb aquestes paraules el reconeixement d'avui.
Jo sempre he pensat que em dedicava a aquest ofici fonamentalment perquè estimo i m'agrada ser estimat. Llavors, amb aquesta relació, amb aquests fonaments, és amb el que he començat i segueixo fent el que més m'agrada fer professionalment parlant, que és escriure cançons.
La resta dels guardonats també han estat reconeguts per la seva passió per l'art i la seva mirada cultural. Sentim ara la traductora Dolors Udina, el pintor Joan Pere Viladecans, la directora d'espectacles de circ Alba Serraute i Vicenç Fibla, director del Festival Eufònic a les Terres de l'Ebre.
Està bé que es premi introductor perquè, bueno, és un treballador de la cultura bastant abnegat, que diguéssim, i fa molta il·lusió.
D'alguna manera és percebre que em fa cas i que tot, diguéssim, tant les etapes de sacrifici com les de gran joia han sigut enteses.
El rebo també com a símbol de tot un sector i com a visibilitzar aquest circ contemporani.
A més, també crec que és un reconeixement a una manera de treballar, a una visió de fer coses, una visió supralocal sobre una proposta en un territori molt particular com és Terres de l'Ebre.
L'acte ha comptat amb la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Viure en una casa de palla i desmuntar el conte dels tres porquets és possible. La tercera edició de Fira Habitat, la Fira de la Bioconstrucció de Vià, al Berguedà, vol demostrar, a partir d'avui fins diumenge, que els edificis que utilitzen materials sostenibles com la palla, la fusta, la terra o el cànem són més saludables i més eficients. La nostra corresponsal, Nadia Dell, ha anat fins a Olvan a veure com és per dins i per fora una casa de palla. Nati, què t'ha semblat?
Hola, Marta. Què tal? Doncs mira, primer cop d'ull no sembla que sigui una casa de palla. Per fora és normal, es veu normal, una casa amb jardí, amb hort, però un cop a dins ja veus i notes que no estàs en un lloc convencional. La sensació, l'olor són diferents i hi ha pistes que ho confirmen. Una mena de forat a l'arrebossat de la paret del menjador, de poc més d'un pam, permet veure els budells de la casa. És a dir, veus perfectament que els murs estan fets, això, amb palla. Es coneix com la finestra de la veritat i és típic d'aquestes cases.
Escolta'm, quins avantatges té una casa de palla?
Mira, el material no és que sigui més barat que el totxo o el formigó, però sí que és més sostenible i més eficient energèticament. La temperatura es manté estable durant tot l'any entre els 20 i els 25 graus. A Mirko Zecchetto se'l coneix com l'arquitecte de la palla.
Que el teu cos es relaciona abans que el teu cap amb aquest material. Estàs bé dintre de casa, no passes fred, no passa calor a l'estiu. La humitat és la que toca, perquè tota aquesta terra regula. Si és massa la treu, si és poca te la dona.
Precisament el que més valora el Sergi Calvo i la seva família que abans vivien a Barcelona és això, la sensació de benestar.
Té una energia especial, té un aire, té un algo a la casa que et fa estar a gust. I la decisió va ser sobretot per sensacions, perquè ens va agradar molt com estàvem a dins d'una casa de palla. Convidaria qualsevol persona que visqués en cases sanes, no? Al final, comparo amb la vida de la ciutat abans i no té res a veure el viure en un pis dels 80 a viure en una casa doncs, feta ecològicament.
Però entenc que encara hi ha moltes barreres mentals, oi?
Sí, cada cop menys, però sí, sense anar més lluny, el mateix arquitecte, el primer cop que va sentir a parlar de cases de palla fa més d'una dècada, va pensar que això era un disbarat. Anys més tard, ja ho veieu, n'és un ferm defensor. Un altre exemple, els fills del Sergi, va costar moltíssims convèncer-los perquè no ho veien gens clar.
Com a anècdota, el meu fill, que tenia, quan van començar a construir 2-3 anys, era l'època del conte dels tres porquets, doncs ell està vinc a remarcar que no, que volia la casa de totxos i pedra, que la de palla no, que se l'emportaria al lloc. I fins que l'hem pogut convèncer de que realment podríem estar bé, doncs ha passat temps, no ha sigut fàcil.
La directora de Fira Hàbitats és la Rosa Prat.
Capgirem el conte dels tres porquets totalment, aquest mite que la gent encara els hi fa com una mica de por, no? Perquè si el foc, perquè si tal. Intentar explicar no, podem fer una casa de palla, és igual de segura, podem fer-la de fusta i és igual de segura, i si no t'agrada l'acabat exterior de fusta, doncs el pots revestir del que sigui, no veuràs fusta enlloc, però estaràs fent una casa ecològica.
Ja ho veieu, si us pica la curiositat, a Fira Hàbitat es farà un taller per aprendre a fer cases de palla.
Terrades, un poble de l'Alt Empordà amb un paisatge ple de cirerers, veu amb temor com es moren els arbres nous. Els problemes que comporta la sequera se n'hi afegeix un altre, que és la mosca, atenció, Suzuki, que es diu així, doncs perquè fa un brunzit com el de les motos, efectivament, i que fa malbé gairebé el 50% de la producció, que déu-n'hi-do. Ara bé, diumenge se celebra la Fira de la Cirera de Terrades, una de les més consolidades de la comarca, i no perilla. Laia Claret, tot està a punt. Laia, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La calor que va fer a l'hivern també va afectar els arbres, Laia.
Exacte. Primer de tot, els arbres van començar a florir el mes de desembre i després es van congelar i van morir, segons Amanda Pagès, agricultora d'una finca.
Consta com un miler d'arbres, però podríem estar parlant d'una afectació d'un 25% de les plantacions noves.
L'altre problema, la mosca Suzuki, pessiga la cirera i la fa malbé al cap de 3 dies. Isidre Felip, alcalde en funcions de Terrades, ho explica.
Et podria dir que quasi bé el 50% de la collita del producte no es pot aprofitar per la mosca aquesta, sí.
El preu també condiciona els agricultors, els paguen poc.
Si anem al magatzem, ens donarien ara 2 euros, per dir alguna cosa, que van una mica caretes, però llavors vas a la botiga, home, 6 euros, 7 euros. Ah, i la gent diu, ostres, sí que van cares. Però sí, bueno, quan ha passat l'intermediari del magatzem, després la botiga va comprar el magatzem, tot això es va incrementant, m'entens?
I els agricultors demanen potser ajudes o regulació del producte que ve de fora, segons Amanda Pagès.
Que ens busquessin una solució efectiva, sinó que tinguéssim ajudes per gestionar tant els jornals com el producte en si. Perquè si fan venir producte de fora de l'exterior que porten uns productes i estan autoritzats, que aquí no ens deixen tirar.
Ara bé, Laia, la fira d'aquest diumenge es farà com sempre i no hi haurà cap problema, dius.
Exacte, Marta, la fira no perilla, ho explica Isidre Felip.
Pels quilos que hem de portar a la fira, no hi ha cap problema, això. La fira està consolidada i posarem almenys 3.000 quilos de cireres per vendre. Vull dir que tothom pot venir, gaudir del nostre entorn i comprar cireres, que és el que volem.
Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre hi haurà venda de cireres, mercat artesanal o activitats per la mainada, entre d'altres.
Gràcies, Laia. I en aquest context de sequera, la indústria càrnia catalana explora mètodes innovadors per reutilitzar aigües residuals als escorxadors, un sector que té un consum molt alt. Es podria recuperar un 15% anual d'aquestes aigües per destinar-lo a la neteja. Es tracta d'un projecte coordinat per l'Associació d'Empreses Càrnies Innovac, amb seu a Olot, amb la Universitat de Vic i l'Institut de Recerca de l'Aigua, l'ICRA. Maria Rovira, Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
I com afronten les empreses càrniques el repte d'estalvi d'aigua?
Sí, doncs ho fan a través de projectes com ReAqua, que pretén demostrar científicament que hi ha maneres de tractar l'aigua residual als escorxadors amb un nivell de qualitat que en permeten el reaprofitament per usos que ara no preveu la llei. Eduard Casas, gerent de l'Associació d'Empreses Càrnies Innovac.
Realment, l'aigua que s'obté amb aquestes diferents tecnologies és d'una qualitat més que suficient, però només es pot fer servir per rec. Clar, el rec a vegades no és necessari ni tan sols en aquestes zones properes als escorxadors, però en canvi, en el propi procés de la indústria seria molt necessari per netejar els camions que arriben als escorxadors, a les corralines dels animals o per altres usos normalment vinculats a la neteja.
Quatre escorxadors de la Garrotxa, el Bages i Osona s'uneixen en aquest projecte que intenta avançar cap a nous models d'economia circular i de reducció de la petjada hídrica.
Que hi ha molt interès en millorar, també per interès econòmic. És a dir, els escorxadors també tenen uns costos de tractament d'aigües a les depuradores o del propi cost del consum d'aigua que ells voldrien reduir. Tema de competitivitat, però clar, tenen aquesta limitació, no? Sostenibilitat, viabilitat econòmica, i entre tot doncs pensem que es podria aconseguir.
I com s'està treballant en aquest projecte?
De fet, s'intenten aplicar tecnologies que permetin fer servir l'aigua tractada en activitats externes al procés productiu. Esther Vega, investigadora del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic.
Avaluarem tecnologies de membrana acoplades a sistemes de processos de desinfecció, com són l'ozó i la llum UV, que permetrien assolir principalment els estàndards de qualitat requerits per l'administració. Amb això volem destacar que la implementació a escala real d'aquests sistemes de tractament permetrien recuperar l'equivalent al volum d'aigua de 700 piscines olímpiques, que podrien ser utilitzades per usos fora del procés productiu.
Es farà una avaluació tècnica, ambiental i econòmica per demostrar la viabilitat del procés de regeneració d'aigua als escorxadors i es crearà una guia pràctica per ajudar les empreses del sector.
Són 2:15 de dues, unes 900.000 persones a Catalunya pateixen migranya, però es creu que més de la meitat no estan diagnosticades. Afecta sobretot dones joves i és una de les principals causes de discapacitat. A Lleida, l'atenció primària i hospitalària posen ara en marxa un nou protocol per diagnosticar i tractar la migranya abans i millor. Noelia Casellas, com ho faran?
Bon dia, Marta. Doncs interconnectant els metges de família amb els especialistes de l'hospital, sobretot els neuròlegs, i afegint-hi també els professionals d'infermeria. Jordi Sanauja és neuròleg de l'Hospital Arnau de Vilanova.
Intentar diagnosticar adequadament els pacients que tenen migranya, que rebin el tractament adequat, i els pacients que siguin més complexes, que arribin també a les unitats més especialitzades. Aquests serien els dos objectius. Arribar al nombre màxim de pacients i que els pacients complexes també rebin una atenció diferenciada.
A les comarques de Lleida pateixen migranya unes 50.000 persones i anualment se n'atenen 350 que requereixen tractaments avançats. El cap de Neurologia de l'Arnau, Francesc Porroy, destaca la importància de treballar plegats en un territori com Lleida i el Pirineu, on la població viu més dispersa.
Hi ha moments en els quals una persona migranyosa està millor atesa pel metge capçalera, que sap millor quins són els factors que potser fa que aquella persona tingui més crisis. En canvi, potser nosaltres podem afegir valor quan és més difícil controlar les crisis. I segurament el metge capçalera podrà saber millor el per què.
Dèiem, Noelia, que afecta sobretot les dones joves.
Sí, es calcula que al nostre país tenen migranya una de cada 5 dones en edat fèrtil i un de cada 10 homes. Representen un 12% de la població. És, per tant, una malaltia molt freqüent, però infradiagnosticada i infratractada, segons els experts, i no només aquí, sinó a nivell europeu. La migranya es manifesta en crisis d'entre 4 i 72 hores, però quan són episòdiques i d'alta freqüència, poden arribar a afectar el pacient entre 10 i 14 dies cada mes, de manera que es converteix en una malaltia molt incapacitant.
I ara entrarem a la catedral de Solsona. I és que avui es fan les últimes proves, els últims ajustaments tècnics abans d'inaugurar oficialment la restauració de l'orgue que hi ha a la catedral de Solsona des del 1853. És un dels pocs orgues monumentals que es conserven a Catalunya, però durant dècades havia quedat en l'oblit i ningú se n'havia fet càrrec. Anem a Solsona. Eloi Barrera, han sigut 4 anys, crec, de treballs per posar-lo a punt. Ha estat una restauració llarga i complexa, oi?
Doncs sí, perquè, com deies, des de la seva construcció a mitjan segle XIX, amb prou feina s'hi havia fet cap intervenció i el manteniment havia sigut més aviat maldestre. Per això, al mestre organer Albert Blancafort li va caure l'ànima als peus quan el va veure ara fa 4 anys.
Amb molt mal estat, amb molta deficiència, perquè ens entenguem, estava un 10% del seu rendiment. Quan vam poder accedir a fer els treballs, evidentment, vam acabar de descobrir coses que no sabíem, que no les saps fins que ho obres i realment trobes el que hi ha, no?
Va ser l'anterior bisbe de Solsona, el famós Xavier Novell, qui va impulsar la restauració de l'orgue l'any 2019. Des de llavors s'ha desmuntat íntegrament. Una part ha anat al taller Blancafort de Collbató i la resta s'ha condicionat a la mateixa catedral. A banda de l'instrument, també s'ha restaurat el moble neoclàssic exterior.
A nivell visual, l'orgue s'ha transformat moltíssim. Va ser un gran descobriment perquè van començar a aparèixer aquests colors que veieu, a part d'aquests grocs, vermells, daurats, tota una sèrie de policromia que ni se sospitava que estiguessin aquí. Clar, aquest espai va cobrar una llum.
També s'ha ampliat el pedaler de l'orgue perquè tingui més notes i, per tant, pugui tocar més repertori. La restauració ha costat prop de 700.000 euros que ha pagat l'Església Catòlica i diverses administracions, empreses i particulars.
Gràcies, Eloi. El Pirineu té 188 artesans acreditats, tot i que la Generalitat calcula que n'hi ha molts més i fa una crida a la resta de professionals a demanar el carnet pels avantatges que suposa per al sector. Un sector que veu amb bons ulls la iniciativa sempre que es valori la seva feina, oi, Pau Rovira?
Sí, tot i que la majoria no n'estan gaire convençuts encara. A tot Catalunya les acreditacions arriben a les 8.300, però a l'Alt Pirineu i Aran són només 188 els artesans acreditats de manera voluntària. Una xifra encara força baixa respecte d'altres territoris, segons el Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Per això el seu responsable, Xavier Villas, ha animat els artesans que encara no ho han fet.
Com deia, és una acreditació voluntària. Animem a tothom a que es tregui el carnet d'artesà perquè, a més es pot acollir, a part d'aquesta guia de turística artesana, es pot acollir, per exemple, aquest programa d'avantatges i serveis que hem presentat també fa una estona.
Villas ho ha dit a Tremp durant la presentació del projecte Rutes Artesanes de Catalunya, una iniciativa que actualment agrupa en 9 rutes corresponents a diferents zones de Catalunya. El tram d'aquí del Pirineu recorre Llaràs, Llavorsí, Araós, Alins i Esterri d'Àneu per conèixer l'art de la llana, de l'ovella xisqueta, el centre d'herbes de l'Alt Pirineu i el cultiu d'herbes aromàtiques per fer sabons o productes cosmètics. La Gemma Navas, d'Herbes del Pirineu, per exemple, ens ha explicat que veuen amb bons ulls la iniciativa, però que cal posar en valor el producte autòcton i el procés artesanal.
Posem el nom Pirineu, posem el nom Catalunya, però seguim portant les coses de fora i simplement envasant amb el nom. Evidentment, per exemple, en el meu cas, que faig infusions, nosaltres les envasem a mà, que realment el producte sàpigues perfectament tot el seu procés.
El tram descobreix també la fusta i la cistelleria de Ballaner que es fan a Esterri d'Àneu.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passant 2:45, la ciutat de Lleida viu avui demà també una nova edició del Segre de Negre, el Festival de Novel·la Negra de referència, coincidint amb l'any Vallverdú, el certamen dedica part de la programació a reconèixer la seva tasca com a traductor literari. Pere Joan Álvarez, Vallverdú continua centrant l'activitat literària del país en l'any del seu centenari.
Exacte, i una de les seves múltiples facetes, potser més desconegudes, és la de traductor de textos literaris. Vallverdú ha traduït, entre d'altres, llibres de temàtica negra de la col·lecció La cua de palla de Manuel de Pedrolo. Sentim la comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal.
Si mirem els llibres que ha traduït, que hi són, com una de les seves activitats més importants, en aquelles èpoques el traductor no apareixia a la coberta dels llibres.
I què més podrem veure al certamen?
Doncs durant 2 dies el festival aplegarà a Lleida algunes de les veus més significatives de la novel·la negra i criminal. S'han programat 12 d'activitats, com taules rodones, presentacions de novetats, activitats familiars o una ruta literària dramatitzada basada en la novel·la Crim al bancal del periodista i escriptor lleidatà Joan Cal. Es vol facilitar el contacte directe entre l'autor i els lectors de novel·la negra. Eulàlia Pagès, directora de l'editorial Pagès Editors, organitzadora del certamen.
Creiem que és molt important, doncs, a vegades, no?, els lectors, doncs, ens imaginem com pot ser aquell autor, però si el podem veure parlar amb ell en persona, doncs, és una altra cosa, no?
L'escriptora manxega Alicia Jiménez Barlet rebrà un guardó per la seva trajectòria literària. De forma paral·lela, el Segre de Negre inclou un cicle de cinema que es farà els dies 6 i 7 de juny a la Biblioteca Pública, on es projectaran pel·lícules dels crims d'Agatha Christie, entre d'altres.
Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó.
Així comença una de les moltes narracions, aquesta en la veu de Carles Cano, que es podran sentir al festival en veu alta, conegut com a EVA, de narracions i oralitat. Es fan una trentena de pobles del Penedès en un format petit i buscant els espais naturals i les places. Montse, com es presenta aquest EVA?
Mira, això que sentíem del Carles Cano ho hem gravat aquest matí a la Biblioteca Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú. És una instal·lació de telèfons antics que quan els despenges escoltes una història. Després en sentim uns quants, un tastet. Però l'Eva és molt més, com ens explica la seva directora, la Jordina Biosca.
Nosaltres seguim picant pedra amb el tema de la narrativa i l'oralitat. Espectacles de petit format, gairebé tots unipersonal, a tot estirat, dues, tres persones, elements tècnics els mínims possibles i capacitat de comunicació i emoció i oratori i moure el personal tant com es pugui.
I aquest any hi ha una setantena de propostes per públics adults o familiars.
I deies que sentirem un tastet de narracions dels telèfons que hi ha a les dues biblioteques de Vilanova i la Geltrú.
Sí, de la mà de la Jordina.
Va, quin tries?
La Lídia Clua, que ens té la seva narració en una cabina telefònica d'aquelles blaves que també anaven enganxades a paret.
M'han explicat que fa molt i molt de temps, en una masia perduda al mig del Montseny, hi vivia un gat. En Rosa Gallard. En Rosa Gallard.
Qui més tenim?
Noemi Martínez.
Quan jo tenia pocs anys.
I per acabar,
la Maria Mas amb un telèfon preciós de color negre.
Us vull explicar el conte de la caputxeta. Vaig de sirupe cajarro por el que vos. L'aratra, l'aratra, i de topron, sas el bolo.
Era la caputxeta, però al revés. Tot això ho podeu trobar al festival en veu alta.
Art, alta tecnologia i ciència es donen la mà en una exposició al CosmoCaixa a Barcelona que revela allò que és invisible als ulls. Es diu Nanocosmos i mostra 36 grans fotografies digitals en blanc i negre de coses tan petites com la llengua d'una papallona o l'ull d'una abella, Montse Mas.
Sí, el seu autor és l'escriptor i cineasta nord-americà Michael Benson, que gràcies a un microscopi electrònic de rastreig del Canadà, que fins ara només havia estat al servei de la ciència, ha aconseguit imatges impossibles de veure a ull nu, com detalls de l'ala d'una libèl·lula o el radiolaris, un tipus de zooplàncton. L'artista ens en parlava així a Catalunya Informació.
Em fascina la manera com la tecnologia està produint visions de la natura que fins ara només sospitàvem que existien. En el cas d'aquesta exposició, Nanocosmos, es tracta de mostrar fenòmens que no són visibles a ull nu utilitzant la tecnologia del microscopi electrònic.
Nanocosmos es pot visitar de franc a la plaça de la Ciència del CosmoCaixa fins al 22 de juny.
Carn, graelles i foc. Aquests són els tres ingredients essencials, no d'una exposició, sinó de la primera edició del festival gastronòmic Meat and Fire, que aquest cap de setmana reunirà al Moll de la Fusta de Barcelona una trentena de cuiners especialitzats en tota mena de carns cuinades a la barbacoa, rostides o fumades. Ara ens explica l'Òscar Callau.
Vaques, porcs, ovelles, vacíos, mollejas, xuletons... Fumats.
Aquest festival no apte per vegans promet omplir de fum i aromes càrniques al Moll de la Fusta de Barcelona durant 3 dies, del 2 al 4 de juny, gràcies a tots els formats imaginables de brasers, graelles i forns per cuinar tota mena de bestiar amb tècniques vingudes de mig món. Ens ho explica Iñaki López, del grup de restaurants Sagardi Cocineros Vascos i codirector del festival.
Nosaltres som molt amants de la carn i, a més, al final hem de donar un valor gastronòmic al bon productor, la gent que cuida les bèsties i la gent que les mima al foc, no? I això és Meat and Fire. Això és un tema d'amor cap a la cuina, cap al foc i cap als animals.
El Meat and Fire es fa divendres, dissabte i diumenge de 12 del migdia a mitjanit. El tiquet de 15 euros permet l'entrada al recinte i les degustacions es paguen a banda.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. A aquesta hora es fa la roda de premsa del tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, previ a la final de la Champions de demà contra el Wolfsburg. Montsemir, bon dia.
Bon dia.
Ha començat això o què?
La de Jonathan Giraldez encara no. Ara estan parlant dues jugadores blaugranes, Caroline Graham Hansen i també Alexia Putellas.
Absolutamente siempre. Y luego pues las calidades, la cualidad que tiene, ¿no? Como jugadora, que muchas veces puede pasar desapercibida si ves, si no estás dentro del campo, porque quizá tiene un trabajo donde no se ve mucho, pero cuando tú estás dentro o cerca de ella notas perfectamente si está o no está. Entonces, creo que es una pieza, ha sido y sigue siendo una pieza clave dentro del equipo en cuanto al estilo de juego y también dentro del vestuario, y espero que lo sea por muchos años más, porque sin duda es de las mejores del mundo.
Aquesta és Alexia Putellas, la capitana del Barça. Feia referència a una companya d'equip. Ens hem perdut la pregunta, per tant, no sabem a qui es referia.
Però, Alexia, totes són importantíssimes avui,
en
no?
En tot cas, estava lluant una de les seves companyes. Com dèiem, després d'aquestes dues jugadores del Barça li tocarà el torn a Jonathan Giraldez, i després hi haurà l'entrenament sobre la mateixa gespa de l'estadi d'Eindhoven, on demà el Barça jugarà contra el Wolfsburg. Aquesta roda de premsa la podeu seguir a Sport 3. La final, per cert, demà a les 4, a les 3 començarà la TDG de Catalunya Ràdio. S'espera que es desplacin a Eindhoven uns 8.000 seguidors del Barça. El president blaugrana, Joan Laporta, hi va avui. Un altre punt de futbol, en aquest cas relacionat amb l'Espanyol. La Federació de Penyes fa una crida a tots els aficionats perquè vagin de negre diumenge a l'RCD Stadium. El partit contra l'Almeria és una protesta pel tracte arbitral, protesta que té el suport del club, que a través de les xarxes socials avui l'acompanya amb el lema de dol per la justícia esportiva. Molt probablement els jugadors de l'Espanyol també faran visible alguna acció en aquest partit pel mateix motiu.
Una altra plataforma on serà el cap de setmana és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
I avui primera jornada d'entrenaments en uns dies en què ara mateix a Barcelona fa sol, però que han pronosticat pluges per aquest cap de setmana a Catalunya. Tot el cap de setmana aquest Gran Premi, els entrenaments els seguirà l'Oriol Rodríguez. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix sí que fa sol al circuit de Barcelona-Catalunya. Veurem què passa però al llarg de tot el cap de setmana. El que tenim clar és que Max Verstappen, el líder del Mundial, ja és al capdamunt d'aquests entrenaments lliures, que encara els falta 33 minuts per acabar aquesta primera sessió. Bona presència de públic, molt pendent, sobretot dels dos pilots espanyols. D'una banda, l'asturià Fernando Alonso, quart ara mateix en aquests entrenaments lliures i amb un gran començament de temporada, i de l'altra banda, Carlos Sainz en Ferrari a la cinquena posició, on públic evidentment anirà omplint el circuit de Barcelona-Catalunya al llarg de tot el cap de setmana, on fa 10 anys que l'asturià Alonso hi va aconseguir la seva darrera victòria a la Fórmula 1, aleshores en Ferrari. Ell mateix ens explica com ha canviat ell mateix en aquests 10 anys.
Igual menos presión, eso sí que lo noto, ¿no? Hace 10 años o cuando venía a correr en casa siempre sentía como más presión, ¿no? Que era motivante también y siempre ha salido bien. Pero ahora, más que presión, lo que siento es emoción, ¿no? Por conducir en casa, por ver a la gente y lo disfruto más de lo que disfrutaba antes.
A partir de les 5 de la tarda, segona sessió d'entrenaments lliures. Ara en aquesta primera, el domini molt clar de moment és del líder del Mundial, Max Verstappen.
Gràcies, Oriol. I avui tenim partits del play-off de la CB i de l'hoquei Lliga masculina. El Barça es pot classificar aquest vespre per les semifinals de la CB si guanya el València el segon partit de quarts de final, partit que és a les 9 i que podreu seguir la transmissió pel canal digital exclusiu del web i l'app de Catalunya Ràdio. El Cadí-la-Seu també en bàsquet ha renovat per un any la base belga Elis Ramet, i el Barça Sant Feliueny incorpora l'alet Destiny Garden per la pròxima temporada. És el tercer fitxatge de l'equip català. També vuit tercers partits de les semifinals de l'hoquei Lliga masculina, Noia, Freixeneta, Barça i Calafell Liceu. Els blaugranes i els gallecs guanyen per 2-0. Per tant, una nova victòria avui d'aquests equips els classificaria avui mateix per les semifinals. Tots dos partits a 9:15. Esport 3 transmetrà el Noia. Barça també farà seguiment del Calafell Liceu. Escoltem també uns segons més d'aquesta roda de premsa que estan fent, com dèiem, dues jugadores del Barça a la prèvia de la final de la Champions.
Diari Sport, una pregunta per Alexia. L'any passat va haver-hi un desplaçament massiu a Turí, aquest any un altre cop s'esperen més de 8.000 persones. Com d'important és per vosaltres que l'afició torni a respondre en una ciutat tan important?
Molt important. Primer...
Pregunta per Alexia Putellas. Com dèiem, el partit demà a les 4, transmissió de la TDG a les 3.
t'ho pots perdre.
Doncs avui acabarem amb doble ració de música. El Primavera Sound, al Parc del Fòrum de Barcelona, avui trobareu com a caps de cartell els anglesos Depeche Mode i el raper i cantautor nord-americà Kendrick Lamar. I a Tarragona comença el Teta Fest. És el festival feminista LGTBIQ+, i arrenca amb un concert triple de Samantha Hudson, Mabel Flores i Mala Rodríguez, que ara escolteu de fons. Comença a 7:45 del vespre al Camp de Mart. Tornem dilluns a partir de la 1. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.